En aquest any, que celebrem el 700 aniversari de Ramon Llull, tenim un dia més Francesc Tous, doctor en Filologia Catalana i membre del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, per anar desgranant, per anar descobrint llibres d'aquest autor que puguem, puguem continuar gaudint-ne, malgrat ser uns llibres que tenen molts anys i que a vegades costen una mica, o ens fa una mica de respecte. Doncs gràcies al Francesc, un dia més ens hi apropem. Francesc, bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Avui parlem del llibre del Gentil i dels Tres Savis.
Sí.
Aquesta és una adaptació, aquest títol més llarg, no?
No, no, aquest és el títol original, Llibre del Gentil i dels Tres Savis. El que passa és que és veritat que he portat una adaptació d'aquest llibre que ha publicat Fragmenta en aquesta nova col·lecció que té de llibres per infants, que es diu Petit Fragmenta, i és una adaptació il·lustrada, és un llibre il·lustrat, per un públic infantil. Si et sembla, per això fem una introducció al llibre. I, de fet, el llibre ha estat també...
Aquí tens l'altre, aquí tens el bo, l'original.
Sí, aquí hi ha l'edició crítica.
La versió dels adults.
En aquest cas, sobretot l'edició dels especialistes, per dir-ho així.
D'acord.
Se n'hauria de publicar una edició una mica més de cara al gran públic. Això...
Falta.
Però per si no està també preparant-la, diguem.
Molt bé. Doncs anem parlant ara. A veure, aquest llibre del Gentil i dels Tres Savis.
És un dels llibres també més cèlebres de Llull, i sobretot és el llibre que li ha donat aquesta categoria fins d'apòstol del diàleg, d'una persona que va saber obrir nous camins per trobar maneres de dialogar per generar un diàleg interreligiós, respectuós, etc.
Fixa't, ja fa 700 anys i tot just ara sembla que comença a calar en un públic més gran aquest diàleg, no?
Sí. El que passa és que això sí que s'ha de dir d'entrada. Clar, Llull és un apologeta cristià, i per tant, la seva voluntat és... a través d'un diàleg sincer i d'un diàleg que tracti de buscar el consens amb els creients d'altres religions, però sí que diu, jo estic convençut que la religió cristiana és la veritable, no? Estem en unes coordenades en aquell moment un pèl diferents, no? a les actuals. Però el que passa és que la manera que ho fa, i a través d'un llibre amb d'una qualitat literària, com molts dels de Llull, molt gran... ho fa d'una manera subtil, i aquest missatge d'intentar demostrar que la fe cristiana és la veritable, però al mateix temps trobar una manera cordial de discutir amb membres d'altres religions, ho fa d'una manera molt, amb molta habilitat, amb molta traça, i que avui dia en podem treure moltíssimes coses.
Això en aquell moment devia ser molt avançada en el seu temps, no?
Sí. És a dir, Llull el que fa és això, no? Com Llull va construir aquest sistema que ell li va dir l'art per intentar fonamentar aquest diàleg interreligiós en l'ús de la raó, i per tant intentar demostrar que si una religió era veritable era perquè, o sigui, o la raó podia fonamentar la demostració, en aquest cas, dels dogmes cristians. Això en aquell moment hi havia altres, diguem, segurament altres autors que anaven una miqueta per la mateixa via, però el que jo hi fa és dir, quan discutim sempre sobre l'exegesi dels nostres llibres sagrats, que cadascú té el seu, no ens entenem, però en canvi, si tractem de posar-nos d'acord sobre uns principis de coneixement de mena racional, i després intentem, a partir d'aquest consens en aquests principis, anar extraient o anar parlant a partir d'això, arribarem finalment a un consens sobre quines són les creences veritables i quines són les creences falses. I això és el que intenta...
És vigent, és absolutament vigent, això, no?
Sí, en bona part sí. Que és veritat, ja, no? Hi ha persones que potser sí que continuen també, diguéssim, aquesta tesitura hi ha una fe que és la més veritable i llavors ens hem d'intentar posar d'acord que aquesta... D'altres, doncs, que tenen una visió una mica més pluralista, no? En el sentit que cada una de les religions, doncs, aporta continguts i aspectes sobre Déu i sobre el món diferents. Però en aquest sentit, sí que té aquesta capacitat bastant innovadora en aquell moment, això d'intentar fonamentar un diàleg que no fos simplement una polèmica. I, de fet, en el llibre del Gentil, el llibre del Gentil apareixen tres savis, un musulmà, un jueu i un cristià, en què discuteixen sobre les seves creences d'una manera absolutament cordial i amb una amabilitat absoluta. No?
I aquest Gentil qui és? El que dona el
Gentil,
nom al llibre?
Que el Gentil és el personatge que apareix d'entrada, i en aquesta adaptació que ha fet Fragmenta, feta per l'Ignasi Moreta, il·lustrada per l'Àfrica Fanlo, està molt ben explicat. El Gentil és un pagà, és a dir, és un personatge que no creu en Déu. És que al final d'aquest llibre hi ha també unes petites explicacions, unes petites pautes, unes petites guies per reflexionar després, sobretot pels infants, i llavors explica que això, que el Gentil avui dia el podríem identificar, doncs, per exemple, amb un agnòstic o un ateu que considera, doncs, que Déu no existeix. El que passa que llavors, al principi del diàleg, al principi d'aquesta obra, apareix en un estat d'angoixa perquè té una crisi personal i s'ha adonat, doncs, que tard o d'hora acabarà morint i que, per tant, tot el que li agrada, fins i tot tota la... De fet, el Gentil és un personatge que diu que sap molt de filosofia, que és molt savi, però tota aquesta saviesa no li servirà de res perquè tard o d'hora acabarà morint, no? Llavors, surt, se'n va de viatge per intentar trobar alguna cosa que el consoli, alguna cosa que li faci superar aquesta crisi, per dir-ho així. I és quan es troba els tres savis, llavors els tres savis d'entrada li demostren l'existència d'aquest Déu únic, llavors això genera una gran alegria en el Gentil. El que passa que després li diuen, escolta, però cadascú de nosaltres creiem en coses diferents, i per tant...
Ara que has fet aquest pas, ara...
Que no, i això li genera encara una angoixa encara més gran, perquè en aquell moment, vull dir, clar, si creus en coses, si no creus en les coses adequades, això potser sí que ha canviat una mica, te'n vas de petar a l'infern, no? Llavors, clar, has de pensar-t'ho bé, no?
Aquí llavors... no va ser tan avançat en el seu temps, diria.
No, això era així, eh? I llavors, diguéssim, el gruix del llibre és que cada un dels tres savis li exposen quins són els seus... quines són les seves creences. Primer el jueu, després el cristià, després el musulmà.
Anem a veure algun fragment que puguem destacar del text d'aquest llibre del Gentil i dels tres savis.
Sí, potser llegim al principi d'aquesta adaptació que ha fet l'Ignasi Moreta. Diu, una vegada hi havia un gentil, és a dir, un home que no practicava cap religió. Era molt savi, però no tenia cap coneixement de Déu ni creia que hi hagués res després de la mort. Un dia aquell home va començar a pensar en la bellesa, en la mort i en la pèrdua dels plaers d'aquest món. Li agradava molt la vida mundana i pensar que la mort enduria tot li causava un enorme desconsol. No, mentre hi pensava se li negaren els ulls i sentir que el cor se li nuava de tristesa i dolor. Per tant, aquest és el plantejament.
Veiem, per exemple, en aquest cas d'aquesta edició pensada per infants, que és ben senzill i ben clar d'entendre.
I tant, potser.
Fins i tot per adults una manera d'aproximar-se sense cap mena de dificultat a l'obra de Lluís.
Sí, és un llibre que si un adult el regala... algun dels seus fills o algú que conegui, doncs ell també en pot extreure molts.
I les imatges són realment precioses.
Sí, apareixen els tres savis. Una cosa que... Bé,
digues.
Una cosa que no fa... que s'ha menjat l'Ignasi Moreta en aquesta adaptació és que apareix un personatge important que és un personatge alegòric, que és la dama intel·ligència, que és el que dona les condicions del diàleg, és a dir, els principis que han de regir el diàleg. Clar, i que aparegui la dama intel·ligència vol dir que llavors aquest diàleg s'ha de produir a partir dels principis de la raó. No? Aquest personatge aquí apareix en algun moment una mica més veladament, no apareix explícitament. Però...
Estarem a l'espera en aquest sentit que surti també una versió, diem, pel gran públic, no només per erudits, també per poder veure en complet aquesta obra, aquest llibre del Gentil. De moment, aquesta edició per infants del Petit Fragmenta, o si no, aquesta altra versió de la, ja per acadèmics, no?, podríem dir.
Sí, llibre. Això està publicat per Publicacions de la Vida de Montserrat i el patronat Ramon Llull. Sí, és una edició crítica.
Doncs dues maneres més d'apropar-se a aquest llibre del Gentil i, per tant, també d'apropar-se a Ramon Llull en aquest setè centenari. Doncs moltes gràcies, Francesc Tous. Hem acabat aquí una mica el recorregut per... que hem fet 9 llibres, no?
Set o vuit, com a mínim, no?
7 o 8 els hem fet al llarg d'aquest curs. Moltes gràcies per haver-nos apropat durant aquest temps a l'obra de Ramon Llull i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Això és Fórmules.